Gràcies per estar aquí i avui contenta i satisfeta de presentar una nova programació cultural per Sitges, tota la programació cultural del 2023, que no és poca, i són 4 anys ja de la Pregonera. Des de l'inici d'aquesta legislatura, en aquest govern, ens vam proposar tenir un calendari, sobretot regular, un calendari que donés oportunitat a tothom a gaudir de la cultura, a tenir una cultura diversa, àmplia, per tots els públics, i penso que això s'ha aconseguit, i per això aquests 4 anys, no? Ara es veu consolidat aquesta feina de la regidoria de cultura, amb el regidor Xavier Salmerón al capdamunt, però amb tot el seu equip de gent que ho fa possible. Per tant, jo voldria sobretot remarcar que la cultura és un eix vertebrador importantíssim per Sitges, que per nosaltres sempre ho diguem, que Sitges té un ADN cultural i per tant en volem gaudir tots i totes. La gent que ens visita, però també sobretot la ciutadania del nostre poble, i per això defensem aquesta cultura i aquest programa cultural com és la Pregonera. Aquest any, com bé ara es presentarà, és una proposta molt diversa, de molta qualitat, a més, també reivindicativa, amb problemàtiques que afecten a la societat, perquè també és això el que fa la cultura, posar-nos un mirall al davant de dir què està passant, i s'expressa de moltes maneres diferents, amb exposicions, però es pot expressar amb dansa, es pot expressar cantant o es pot expressar ballant. Per tant, important també aquesta reivindicació social que també ens posi al davant de manera en aquest àmbit cultural. I jo no voldria acabar sense agrair, evidentment, com he dit, a la regidoria de cultura, a tot el seu equip i també, com no, a les societats, com aquesta casa, el Casino Prado, que ens trobem aquí amb la presidenta, també, evidentment, el Retiro, també els museus. Gràcies a tots ells i a tots elles, perquè sense ells no seria possible ni aquesta programació, ni aquesta oferta cultural a Sitges, ni que els sitgetans i les sitgetanes gaudíssim de la cultura. Així que moltíssimes gràcies a les entitats, moltíssimes gràcies a tots els que col·laboren per tirar endavant aquest projecte, i que això al final ens enriqueix a tots i a totes, perquè com sempre diguem, la cultura ens alimenta l'ànima, que és molt important. Així que jo passo la paraula al regidor Xavier Salmerón perquè ens expliqui detalladament aquesta programació. Moltes gràcies.
Gràcies, alcaldessa. Gràcies a totes i tots per ser aquí. Bé, com ha explicat ara l'alcaldessa, no? 4ª edició de la Pregonera, 4th any. Diguéssim que el primer any, quan el vam presentar, que era abans de pandèmia, doncs teníem aquella il·lusió, no?, de presentar per primera vegada el que era aquest concepte de Pregonera, perquè volíem pregonar a la població sitgetana amb una agenda unificada, que també era una gran demanda per part de les entitats culturals, de què es feia a Sitges i sobretot per donar suport als artistes, ja siguin locals, però també de l'àmbit nacional, perquè volíem a Sitges disposar d'una programació estable vinculada a les arts escèniques, així com musicals, però també volíem tenir un lloc recollit totes les exposicions que es feien des de l'àmbit municipal o impulsades per l'Ajuntament de Sitges o altres agents culturals tan importants com els museus de Sitges. Aquest propòsit que va néixer el 2020 amb la Pregonera 2020, que de cop va arribar la pandèmia i vam haver de readaptar, hem continuat, no?, 2021-2022, doncs, a l'expectativa de com evolucionava tot plegat, amb aforaments limitats, amb entrades amb reserva d'aforament per si de cas, etc. I ara, després d'aquests anys, podem dir que aquesta Pregonera 2023, aquest 4th any de Pregonera, doncs per fi és la Pregonera de la normalitat. I dic normalitat en majúscula perquè és cert que l'any passat vam poder-ho fer tot, absolutament tot, però encara estàvem amb l'expectativa del que passaria. Recordeu que no fa tant, vull dir, fa un any, quan encara no se sabia si es podia fer el carnaval o no, ja fèiem activitats teatrals però amb un aforament del 50%. Després tot va canviar. Per tant, avui ja podem dir que aquesta Pregonera comença al 100%. I aquesta Pregonera, igual que a l'inici, no hagués estat possible, ja dic, des de multitud d'agents culturals, que és la base imprescindible per a aquesta programació. Que aquesta programació ha anat evolucionant. En un principi, quan vam presentar-la, estava focalitzada només a la programació professional vinculada a les arts escèniques i musicals i a les exposicions, i a poc anem introduint més. Qui sap si al futur la Pregonera realment acabarà, diguéssim, d'omplir la multitud d'activitat cultural que es fa al municipi, que ja us avanço que és molt difícil, programar-ho o, si més no, tenir present des del principi. Però sí que és cert que quan entreu a la pàgina web de la pregonera.cat o amb aquest quadríptic que a partir d'avui es publicarà, doncs trobareu, diguéssim, els imprescindibles vinculats a les arts escèniques, musicals i a les exposicions, però també a la web, sobretot, trobareu els altres esdeveniments habituals, culturals, que es fan a Sitges, com pot ser el Festival de Cinema Fantàstic, com pot ser la Mostra d'Andimaris, com poden ser el Dia Internacional dels Museus, etc. Diguéssim que ara ens hem centrat a la pregonera, seguim amb aquesta voler potenciar, sobretot, el teatre, la dansa, els familiars i la música. Explicar-vos que l'esforç que ha fet aquest any, sobretot l'Ajuntament, ha anat impulsant o ha anat redirigit a programar, sobretot, parlo en la part de les escèniques, ha anat per programar sobretot espectacles familiars i espectacles pels joves. Creiem que és la porta d'entrada a un consum cultural necessari. A més, pel que hem pogut observar, les programacions vinculades a les famílies doncs han tingut molt bona acollida, i tenint en compte que aquest any, i ho direm certament, potser no hem pogut programar tant com haguéssim desitjat, però per sort tenim aquí l'entitat, el Casino Prado Sobrense, la qual ha pogut desenvolupar molta més programació teatral i per tant nosaltres assumir molta més programació familiar, ens ha permet poder fer aquest binomi, no?, tan fantàstic de complementar-nos, que era l'objectiu, que era la pregonera, unificar esforços i entre tots i totes tenir una bona programació. Per tant, a la programació vinculada a la Regió de Cultura, evidentment també hem programat grans obres de teatre, però ha anat principalment en programar espectacles familiars. I quan deia joves és perquè també aquest any, com a prova pilot o d'innovació, que realment ens copiem aquí un altre cop del Prado, perquè ja vam fer-ho com a prova al Festival Dona programant podcast shows, doncs una mica amb aquesta intenció i disposant i tenint a disposició a Sitges al Mercat Vell, doncs programarem dos espectacles del Ràdio Primavera Sound, perdó, en què d'alguna manera doncs podrem apropar-nos a aquest públic més jove que també està interessat. Dit això, que he fet aquest resum general una mica de lo que ha sigut la voluntat de la pregonera 2023, vaig a enumerar, però molt ràpidament, la programació que tenim, i comencem per les exposicions. Aquí cal destacar que també és molt important les exposicions que s'organitzen des dels museus de Sitges, però des de les exposicions també vull destacar que hi ha exposicions que es fan al Miramar Centre Cultural que formen part d'aquella convocatòria que també va ser una proposta d'aquest equip de govern d'obrir la participació d'artistes locals i nacionals a que presentessin les seves propostes per poder exposar al Miramar i que un jurat, una comissió de valoració, doncs, pogués triar quins són aquelles exposicions triades. Si no recordo malament, aquest any es van presentar més de 15 projectes pel Miramar, tenint en compte que l'any anterior es van presentar 7. Vull dir, cada any han anat augmentant. Aquesta aposta significa que hi ha voluntat i de les exposicions doncs, que ara veurem, ja us aniré dient quines han estat les seleccionades, que segurament molts de vosaltres les podreu reconèixer i us farà il·lusió saber què s'exposarà. Comencem per la primera exposició, que bueno, de fet amb les dues primeres exposicions que ja són les que estan ara mateix vigent als museus de Sitges, que és la dels museus Creixen i Atrapar la llum. Aquestes dues exposicions encara estan, ja dic, estan en el cas dels museus Creixen estarà fins l'octubre i Atrapar la llum estarà fins al 14 de maig. La següent exposició, que és un dels artistes seleccionats en aquesta tria, és la dedicada al Genís Hernández. El Genís el coneixem per moltes coses, o sigui, fa teatre, fa performance, fa vestuari, però també pinta, dibuixa i fa mil coses plàstiques, i crec que serà molt interessant veure amb aquesta expo M'han dit que pintes, i ens explicarà ell què vol dir aquest títol. I la segona exposició és Maniobra, de Pink Morro. Pink Morro és un artista vilanoví que també, quan es va triar, perquè vam considerar que era un impacte visual molt, molt interessant. De la següent exposició és d'Immigrants Sitgetans, que aquesta exposició ja estava prevista aquest 2022, però, repeteixo, per moltes circumstàncies no la vam poder acabar de desenvolupar. Entre elles, el Covid va ser una d'elles, i ara doncs, aquest temps ens ha servit, ens ha permès poder-la acabar de desenvolupar. Crec que és una exposició que remourà moltes coses, sobretot a nivell sentimental. És una exposició que no estarà a cap centre cultural en concret, perquè serà itinerant i estarà a l'espai públic. Començarà primer a la plaça Catalunya, al barri del Poble Sec, després passarà a les Cases Noves, després al poble de Garraf i per últim estarà davant del Miramar, a la plaça Vidal Quadras. Però és una exposició que parla sobretot del nou Sitges, o sigui, dels Sitges que es va començar a construir a partir de la Guerra Civil, de tota aquella migració que va venir segurament o amb tota probabilitat d'Andalusia i altres regions del sud d'Espanya, i aleshores crec que serà molt interessant, sobretot també per reconèixer que aquestes persones que van arribar i que ja s'han criat i han anat a l'escola han creat els Sitges que avui coneixem. La següent exposició es diu Camins d'aigua i és de la Berta Paco. Aquesta exposició no s'ha presentat, diguéssim, això és una aposta que vam fer des de la Regió de Cultura per reconèixer un artista jove, local, que ja no està entre nosaltres, i és un homenatge que se li fa per veure una mica com expressava els seus sentiments abans de unes circumstàncies molt particulars que va tenir, en el que d'alguna manera podrem parlar tranquil·lament del suïcidi i que ella va traslladar mitjançant les obres d'art un artista local aquest fet. I la següent exposició, que també està prevista pel 2022, però que aquesta sí que es va haver de traslladar aquest 2023, no per la pandèmia, sinó perquè vam allargar l'exposició de la Cubana el 2021, recordem-nos-en que encara sembla que faci molt, però no fa tant. L'any passat aquestes dates estaven desmuntant l'exposició de la Cubana. Doncs l'altra gran exposició, i això és una exposició que fem constantment amb la Fundació GIN, l'Ajuntament de Sitges forma part de la Fundació GIN, i en la Fundació que el que pretén és donar difusió de l'obra de GIN, i aleshores, doncs, com ella dibuixant del Jueves, doncs, li dediquem una exposició als 45 anys del Jueves, en el que trobarem una part de GIN. La següent exposició, que és el Fotomatch, que aquesta és l'exposició fotogràfica que habitualment sempre fa la secció fotogràfica d'Estudis Ciutadans, i la següent altra exposició és el Reciclart, que aquest any torna també al Reciclart i torna al Miramar i possiblement en algun altre espai, però diguéssim que després de molts anys sense estar al Miramar, torna al Miramar i a més considerar amb Corpus, així que també podrem fer activitats vinculades amb el reciclatge i la celebració del Corpus. La següent exposició és dels museus, aquesta serà novetat, després la Mercè Moner us explicarà, però és la col·lecció Bertran, i que aquesta és una exposició que està prevista també que s'obri al juny, a Can Rocamora, quan acabi la que està actualment. La següent exposició és la Depòsit, de Neus Villar, que aquesta exposició també va ser seleccionada en aquest procés de selecció, i després tenim la del Josep Maria Panyalbé, retrospectiva, que també va ser seleccionada en aquest jurat, en aquest procés de presentació de propostes. Ja ens anem a la següent exposició, que també és la novetat dels museus de Sitges aquest 2023, que és la del Model de Bellesa. Després la Mercè ja us ho explicarà. I ja finalitzem l'any amb les exposicions vinculades habituals dels concursos de pintura Sant Vicenç i Pere Jou. Per un costat està l'exposició del concurs, de les obres que es presentin a l'edició d'aquest any, i per altra banda estan les exposicions tant del guanyador d'escultura d'aquest any com de... Perdó, la guanyadora d'escultura d'aquest any com del guanyador de pintura d'aquest any. En aquest cas són Alejandro Martínez i la Raida Maria Guzmán. Vistes les exposicions per aquest 2023, perdoneu, passem al teatre. I jo dic, jo amb bastantes us les menciono i després, en tot cas, segurament les que hagi programat el Prado ja us explicarà la presidenta. Comencem amb la primera, que la tenim ja, de fet la tenim demà, que és la de Ni rastre qui vam ser. La següent és La gran mentira, que és aquest Zadaka Teatre Social, que ja és la que fem des de serveis socials. Continuem amb una teràpia integral. Després ja ens anem al març amb el Club Oblidat de Barcelona, Lyceum Club. Continuarem amb Celebraré mi muerte. Vull destacar aquesta obra de teatre perquè ens la va proposar un col·lectiu de Sitges, que és el col·lectiu de Dret a morir dignament, que explica molt bé, no?, què és aquest procés que pot semblar traumàtic, però que d'alguna manera és de dignificació de les persones. I de fet, aquesta obra de teatre ha estat en els últims mesos al Teatre Goya, a Barcelona, el qual ha tingut molt d'èxit, tant de públic com de crítica, i la tindrem aquí a Sitges i crec que serà molt interessant de veure. Si ens anem a l'abril, tenim El bon policia, que aquesta programarem conjuntament amb el Prado d'Ajuntament, i aquesta, tot i que la vam viure fa un temps, bueno, fa poc, la vam viure el 2021 exacte, al Racó de la Calma, al voltant del Dia dels Museus, era? O no, no me'n recordo, però bueno, la vam tenir. Vam voler tornar-la a programar per dos motius. Un d'ells era que aquell dia, doncs, repetim, estàvem en pandèmia, l'aforament del Racó en aquell moment era mascats, eren 80 persones, si no recordo malament, i creia que tenia l'oportunitat de tornar-la a portar a Sitges perquè és una obra de Santiago Rusiñol que està molt bé i que a la vegada el Club de Lectura dels Museus de Sitges, doncs, parlaran d'aquesta obra. I per tant, així ja, diguéssim, tanquem el cercle, no?, del Club Lectura dels Museus de Sitges. Portem una obra de Santiago Rusiñol, Ciutat Il·lustre, i aquí hi ha una col·laboració del Prado, bàsicament, doncs, la programem perquè es pugui veure aquesta obra de teatre. Continuem a l'abril amb Qui està mirant, després tenim Abdicació, i per acabar, diguéssim, la primavera tenim Faig tard i què, de la Rosa Andreu, que molts de nosaltres la coneixem. Continuem amb el juny, perquè que sí que el juny, diguéssim, finalitza, diguéssim, com la temporada més de teatre, perquè ja ve l'estiu i ja tornem a començar a l'últim trimestre de l'any i acabarem, diguéssim, aquest primer semestre de l'any amb un concert a la Casa Blanca. I ja dic, tornem més enrere i al final de l'any, doncs, tenim el novembre a finals, el Cost de la Vida, i el que és el gran, diguéssim, la gran obra de teatre que portem en aquesta temporada, que la tindrem a principis de desembre, que és El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Aquesta obra encara no s'ha estrenat, per tant, diguéssim que girarà primer pels teatres de Barcelona, després girarà per tot Catalunya i aquí arribarà a Sitges el 8 de desembre. Aquesta ja dic que és com la gran obra de teatre que programem directament des de l'Ajuntament de Sitges. Si passem després als espectacles familiars, que és el que hem dit, la gran aposta que portem o que hem fet des de la regidoria, comencem amb Per què ball en Jean Petit, que tindrà lloc el 5 de març. Després continuem, si no em vaig equivocat, sí, perdó, amb Estrafalari, amb el mag Lari. Continuem una mica més i ens anem al concert de la Lali Bigut, que aquest concert servirà, o aquest espectacle familiar servirà per celebrar el 40è aniversari de la Biblioteca Roig i Reventós. Per tant, volem que sigui una gran festa al barri del Poble Sec, a la plaça Catalunya, per celebrar aquest aniversari amb un gran, bueno, una gran festassa que els nens i nenes, els infants, disfruten moltíssim d'aquest grup. Continuem amb el Passatge dels Records, aquest diguéssim espectacle itinerant o diguéssim no un espectacle a l'ús, per entendre-ho, tindrà lloc al Mercat Vell i jo penso que serà molt, molt, molt interessant veure com es fa i acabarem amb la casa més petita que tindrà ja a principis de desembre. Si continuem amb la música, doncs a nivell musical comencem amb Atomic Funk, que tindrà el seu concert aquí al Prado a principis de febrer. Volem destacar... no és un concert pròpiament dit, però hi haurà molts concerts durant aquesta jornada, que és el Jazz Antic de Sitges, que a més aquest 2023 celebra 10 anys, per tant ja us podeu imaginar que la festa serà ben grossa i els concerts que gaudirem doncs, estarà molt bé. I a més repetim i tornem al Mercat Vell. L'experiència d'aquest 2022 de fer-ho al Mercat Vell va agradar molt, tot i les dificultats tècniques per poder-ne fer, però va agradar molt i continuarem i es farà ja al Mercat Vell amb aquest ambient més desengelat, no? Potser. A nivell de música continuarem al maig amb Introit. Que és amb el grup vocal Increscendo i la Cobla Maricel i la cantautora Anna Dibori. Això després la Carme també ens ho explicarà una mica més. El juny també com a concert destacat és aquest concert d'homenatge a Pau Casals. Recordeu que aquest any estem amb l'any Pau Casals i per tant doncs aquí hi haurà aquest petit homenatge. I a nivell musical doncs el mateix. Fiquem dos esdeveniments perquè hi haurà multitud de concerts, com són el Festival Jardins de Terramar, les Barraques Sitges, Festival Jardins de Terramar, que tornarà a incorporar el cicle Imprescindibles, que és l'aposta municipal pel talent local, i evidentment les Barraques de Sitges, que també les tenim contemplades. I si passem a la dansa, no, tenim com un esdeveniment que aglutina pràcticament tota l'aposta municipal de la dansa, que és el Dansa Sitges, però vull destacar dues obres de dansa que tindrem, que precisament crec que donaran de sí i que començaran a girar per tot Catalunya durant aquesta temporada i que crec que són d'una potència molt important, que segurament doncs, a mi una d'elles aquí potser al Prado ens sorprendrà molt quan la vegem, que és la d'Oblivion, de la companyia Sílvia Batet, i Solc, que Solc és un espectacle d'esbart. I, però moltes vegades ens pensem que l'esbart no és potser la dansa tradicional catalana, però aquesta companyia ha sabut transformar, es basa en dansa catalana tradicional, però modernitzada, ja sigui amb música, vestuari i amb les pròpies coreografies, i crec que serà molt interessant de veure. I amb l'apartat altres, doncs aquí hem pogut ficar, diguéssim, aquells esdeveniments culturals vinculats a les arts escèniques i a les arts plàstiques de forma directa. Vull dir, no hem posat tots els esdeveniments culturals que es fan a Sitges, no ho hem pogut posar perquè, evidentment, n'hi ha molts, per tant, ens hem centrat en aquest objectiu de lo que era la pregonera vinculat a arts escèniques i arts plàstiques. Començarem amb el Límbic, que de moment no us puc explicar gran cosa perquè encara no podem dir-ho, però vosaltres sou els que teniu la primícia de que a principis de maig hi haurà un esdeveniment únic i especial a Sitges, que tindrà lloc, ja dic, el primer cap de setmana de maig i que properament tindreu més informació, tot i que aquí ja fem aquest primer avançament. És un esdeveniment que només tindrà lloc aquest 2023. És un festival itinerant que pararà a Sitges i el 24 ja anirà a un altre municipi. Continua la Fira d'Art, que la Fira d'Art canvia de dates i canvia de dates, torna a repetir-se al Mercat Vell i al voltant de la plaça de l'Ajuntament, però canvia de dates. Sempre es feia entre, diguéssim, per entendre-ho, entre Carnaval i el Patchwork, el Festival de Patchwork, per aprofitar la carpa, doncs ara no, ara com tenim el Mercat Vell, doncs crec que podem estar en disposició de canviar de dates, ens interessa molt més fer-ho al maig, fa més bon temps i segurament que a tothom estarà molt més content en aquest aspecte. Si continuem amb la categoria altres, perquè aquí no ens ha pogut col·locar o no ens ha pogut posar exactament quina seria la categoria concreta dels podcast shows, però diguéssim que tindríem el primer, que és el de la gent de merda, i aquest és el, ja dèiem, aquesta gran aposta que fem també des de l'Ajuntament de Sitges, doncs, pues, per tocar altres àmbits, per tocar altres temàtiques, portem podcasts que estan comentats, o sigui, que són un èxit entre adolescents i no tan adolescents, joves, i els portarem aquí també al Mercat Vell, en què serà una jornada també d'entreteniment. La Festa de la Poesia, que torna i torna, i també incorporem aquí, perquè com ja sabeu, la Festa de Poesia, més enllà de les arts literàries, té els seus moments de música i d'espectacle d'arts escèniques. Vull dir que és un imprescindible dins de la programació prevista de l'any. I si continuem, tindrem el Sitges Estiu Cultural, que mai ens el podem oblidar, que és la gran aposta que fa els Museus de Sitges en col·laboració amb la Regidoria de Cultura, també per, diguéssim, dignificar o programar un seguit d'activitats musicals majoritàriament, però també d'altres disciplines com gastronòmiques o astronòmiques, fins i tot, al voltant dels Museus de Sitges durant l'estiu. I després també tenim un altre, el segon espectacle, el segon podcast show, que és de la Trinae, que també és del Ràdio Primavera Show, del Primavera Sound, perdó, no sé què m'està passant avui amb el Primavera Sound, però que també que el tindrem al Mercat Vell bueno, i potser si veieu la foto potser algun artista el reconeixereu d'Eufòria, però que aquest també té el seu públic. I ja per acabar, si no vaig equivocat, doncs a principis de setembre, diguéssim el segon semestre després, diguéssim, de l'estiu, doncs la gran aposta municipal en aquest sentit, impulsada pel Casino Prado Sobrense, Doncs és el Festival Dona, Art en Femení, que en una setmana, dues setmanes, es concentra doncs, una multitud d'activitats vinculades al teatre, dansa, humor, gastronomia, mil coses més que segurament aquest any ens seguiran innovant. I també com a novetat, no? Que l'any passat va ser la primera edició, doncs aquest any tornarà a haver el Sitges Queer Fest, que és diguéssim una mostra, no? de talent vinculat al col·lectiu LGTBIQ+, en el que en un cap de setmana també es mostren multitud d'arts vives. I també destaca el Correllengua, perquè potser el Correllengua fa molts anys que es fa. Correllengua és un esdeveniment que reivindica la llengua. En aquests moments, més que mai, l'hem de seguir potenciant. I el Correllengua, a més, normalment hi ha activitats vinculades a les arts musicals, sobretot, però també al teatre, i permet, si més no, difondre o reivindicar la nostra llengua. Dit això, hem fet un repàs molt ràpid per tots els esdeveniments, espectacles, exposicions que tindran lloc aquest 2023. El que dèiem, hi ha molts més esdeveniments, no ens hem d'oblidar del Rally, del Cicle Literari de Primavera, del Mediterranean Guitar Festival, el Dia Internacional dels Museus, del Sitges Next, del concert del concurs de música Josep Mirabent i Magrans, l'Orgull LGTBI, el concert de mitjanit, Festival de Cinema, Cicle de Tardor, a Josep Varell, el Dia d'Artista, l'Open House, les Biblioteques Amdeo, l'Andimaris, la Setmana de Malvasia i la Nit de Premis Sitges. Aquí hi haurà les dates actualitzades a dia d'avui. Pot ser que hi hagi petits canvis, perquè allò és a vegades imprescindible, però diguéssim que això ho tenim, no? I evidentment no ens oblidem ni de la cultura popular, que aquí també està recollit amb el calendari de quan són les nostres festes més tradicionals. Evidentment, Sant Bartomeu i Santa Tecla crec que tothom ho té molt present, però per exemple el Corpus, el Carnaval, cada any van canviant de dates, doncs aquí ho tenim recollit, no? O quan són la representació dels pastorets o dels diorames dels passavistes. I com no tampoc oblidar-nos, no? Dels clàssics de la cultura local, que són els museus de Sitges amb les seves exposicions permanents, o també el descobrir les biblioteques com grans equipaments culturals i el CIM, el Centre d'Interpretació de Malvasia, no? Com de difusió de Malvasia a Sitges. Aquí, recordem els espais i en relació a les entrades, que aquí sí que hi ha novetats. Perdó, dels espais també hi ha novetats perquè, i això us volia detallar, ens hem reservat alguna programació o alguns espectacles que encara no els hem fet públics, però els tenim allà, diguéssim, preparats i ja els anunciarem segurament en una futura actualització. Potser no estaré jo, no sé, per tant, ja veurem si ho puc anunciar jo o serà el proper regidor o regidora, però estan molt vinculats, diguéssim, a la inauguració de l'escorxador. Sabeu, l'escorxador està en un projecte ara de rehabilitació i està previst que abans del Festival de Cinema estigui ja finalitzat i, per tant, diguéssim, que aquell últim trimestre de l'any, no?, es puguin realitzar activitats i, per tant, és possible que la pregonera s'actualitzi amb espectacles pensats per al nou escorxador. I en relació a les entrades, el que volia dir que aquest any, com a novetats, amb els espectacles vinculats a l'Ajuntament de Sitges, perquè després el Prado té amb els seus espectacles la seva política de preus, vinculats a l'Ajuntament de Sitges, hem pogut incorporar un descompte més, que és el del carnet bibliotecari. Vull dir, les persones que tenen el carnet de biblioteca doncs tenen un 15% de descompte en les entrades municipals. Això també ajuda i permet a fer aquest consum cultural de biblioteques, teatre, dansa, etc. I també hem afegit els abonaments culturals, que el Prado també té els seus abonaments culturals pels seus espectacles, però diguéssim que l'Ajuntament de Sitges, doncs, amb els nostres espectacles, doncs, també els hem incorporat i hem fet doncs, com diversos packs d'abonaments, perquè l'abonament es pot compartir amb una segona persona. Vull dir, un abonament per un espectacle poden anar dues persones, per entendre. Aleshores, si compres un abonament de 6 entrades, doncs, pots anar a 3 espectacles amb la teva parella o amb la teva acompanyant. Passo la paraula en tot cas ara a la Carme Artigas, presidenta del Casino Prado Sobrense, que és part essencial d'aquesta pregonera.
Molt bé, gràcies Xavi, bon dia. Impressionant, veure el vídeo. Bé, com sabeu, des de la nostra fundació, les arts escèniques han estat el pilar del Casino Prado. En aquest teatre hem pogut veure representacions amateurs de grups locals, sitgetans, fins a primeres figures nacionals i internacionals, i la nostra voluntat és continuar sent referents i en els darrers anys hem intensificat precisament els esforços perquè així sigui. Hem treballat colze a colze amb la regidoria de Cultura, com ha dit el Xavier, per aconseguir tenir una agenda única, que penso que és un gran èxit que hem de reconèixer. Pel que estem, la veritat és que estem molt satisfets de formar part de la pregonera i d'aquest gran projecte. Abans de continuar, sí que voldria agrair especialment al Xavier Salmerón, la bona entesa que hem mantingut amb nosaltres tots aquests anys i que penso que s'ha reflexat tant en el resultat que us presentem avui com en aquests tres anys precedents, que ha hagut una programació d'arts escèniques molt, molt potent. I vull agrair-li especialment doncs, haver-nos posat les coses tan fàcils i posant per endavant la cultura. O sigui que moltes gràcies, Xavi. Com no pot ser d'una altra manera, tampoc no puc oblidar de l'equip de cultura, liderat per la Carla i la Tere, que no sé on està ara la Tere, i també de l'equip del meu equip, de l'equip del Casino Prado, perquè sense ells tot això tampoc no seria possible. Per aquest 2023, des del Prado, fem una proposta eclèptica per a diferents tipus de públic, en diferents formats, comèdia, monòlegs, música, màgia, i que també podrem veure en els diferents espais, tant sigui el teatre, la sala d'actes, el jardí, o potser amb algun raconet que ens inventem, perquè ja sabeu que això doncs, ens agrada, anar buscant alternatives. I ho fem amb nos propis coneguts, però també amb artistes locals que no per això som menys reconeguts, valgui aquesta redundància. Us explicaré una mica, sense arrollar-me massa, el que hem preparat, sobretot per aquest primer semestre, tot i que aquesta programació és una programació dinàmica i que durant l'any doncs, pot anar canviant perquè podem anar incorporant alguna coseta més que se'ns vagi acudint pel camí. Així que el primer semestre programarem 11 espectacles. El primer és aquest divendres, el rastre del que vam ser, una comèdia amb els carismàtics Feixeres i Sorigueres, que esperem que sigui el punt de partida fort. Continuarem amb Teràpia Integral, una comèdia amb l'Àngels Gunyalons, l'Albert Folk, la Maria Molins i el Roger Coma. Al febrer tindrem la presentació de l'àlbum del grup local Atomic Funk, amb aquesta voluntat d'estar també al costat dels grups locals i de la cultura de quilòmetre zero. El març seguirem amb una peça que per nosaltres és encantadora, quan la vam veure, és una joia, una petita joia, que és el Club Obviedat Barcelona Liceu Club de la companyia Les Fugitives. Continuarem a l'abril amb les dues propostes, El Bon Policia, que ja ens ha explicat el Xavier amb aquesta entesa que hem tingut, i l'abdicació, que això serà el dia de Sant Jordi, una mica lligat amb l'esmorzar literari que fem cada any, però que aquest any farem segurament berenar, en lloc de dinar, d'esmorzar, però serà amb aquesta línia. Ho vaig llegint per no deixar-me res. Al maig presentarem el nou treball de la Rosa Andreu, ja sabeu que és mig de la casa, en Faig Tard, i també serà el torn d'Introit, que és, com ha dit el Xavi, amb el grup vocal Increcendo i la Copla Maricel, que també és molt nostra, no? I on veurem precisament el mestissatge de la Copla com a formació orquestral, amb una proposta també i molt, molt innovadora, i que això serà, doncs, com he dit, el mes de maig, un diumenge al matí. Al juny, dintre d'aquest any, Pau Casals, tindrem un concert homenatge amb la reconeguda violoncel·lista internacional Sveta Truska, i que serà el preludi d'una peça que és un concert a la Casa Blanca amb Roc Esquius, Mingo Ràfols i Mercè Pons, que escenifica la trobada de Casals i Kennedy a la Casa Blanca, on es van trobar i van parlar en una conversa que havia de durar 5 minuts i en va durar més de 50. Pensem que també pot ser una proposta molt, molt interessant. i acabarem el semestre amb el nou espectacle del Maglari, Estrafalari, també com a proposta doncs, familiar. No s'acabarà aquí, sabeu que continuem fent coses. A l'estiu continuarem amb els capvespres al Prado, que són uns concerts amb grups locals que fem a la fresca, als jardins, els diumenges a la tarda. També dintre de la Festa de la Poesia tindrem aquí l'actuació al Prado de la Tija, dins d'aquesta captura d'ànimes que acostumen a fer i que enguany l'acollirem aquí al teatre. I també tenim un espectacle de dansa amb l'Esbar Sant Martí de Barcelona, que és nou-nou, i que aquest ens hem posat d'acord amb la SACA, amb el Dansa Plaça, per doncs, programar-ho amb aquestes dates i una mica lligar-ho tot. Però també, com deia el Xavi abans, quan parlava de l'altra proposta de dansa, un esbar que li ha donat la volta, com molts esbars, i que s'estan modernitzant i estan fent unes propostes que quasi ja semblen estan art contemporani, no? També esperem que agradi molt. Al setembre, el Perfort nostre, que serà la cinquena edició del Festival Dona. Aquí no us explicaré encara la programació del que farem, ja la desvetllarem més endavant, encara l'estem tancant, però donat que és la cinquena edició, doncs, bueno, apretarem fort també. I a la tardor tindrem, com ha dit el Xavier, el Memorial Josep Badell de Jazz i el de Clàssica al Prado. I que em deixo? Em deixo alguna cosa? Sí, alguna coseta d'òpera farem durant l'any, que també estem treballant, això encara no ho tenim tancat, però donat que tenim al Prado la secció d'Amics de l'Òpera de Sitges, doncs que ja en va fer l'any passat, alguna actuació farem durant l'any, no sabem si serà a l'estiu o a la tardor, però també tindrem alguna proposta de música, d'òpera. O sigui que penso que aquesta proposta que presentem nosaltres, juntament amb la de l'Ajuntament, juntament amb la de Museus de Sitges, juntament amb tots els altres gent, configura una proposta molt potent i que penso que està a l'alçada del que Sitges es mereix.
Gràcies, Carme. Li passo la paraula ara a la directora en funcions dels Museus de Sitges, la Mercè Moner.
Moltes gràcies i moltes gràcies per convidar els museus i jo que m'estreno amb la pregonera aquest any i el que deia la presidenta del Prado, no? Que aquesta oferta que surt per aquest any 2023 és, bueno, digna d'aquest poble, molt més i orgullosos de, com a entitats, i jo que represento els museus, doncs estar-hi. Sí que és veritat que quan em va dir en Xavier que participés avui em centraré a explicar la nostra política d'exposicions, però evidentment hi ha moltíssima activitat dels museus que està de forma directa o indirecta relacionada amb totes aquestes activitats, els dies de l'artista, la festa de la poesia, els 25 anys del Sitges estiu que celebrarem aquest any i que volem fer alguna cosa especial, bueno, etc. Però per no allargar-me, em centro en les exposicions. L'aposta que hem fet aquest any als museus per la programació de les exposicions, el que pretén és donar un salt qualitatiu i notable. I aquest salt es vol impulsar amb dos pilars o dues palanques, que potser són una paraula més de moda, i una d'aquestes palanques seria el recolzant-se amb els discursos museístics dels nostres museus. Què volem dir? Per exemple, la figura del col·leccionista, el col·leccionisme, perquè aquestes són la raó de ser a l'ADN dels nostres museus, del Cau Ferrat i del Maricel. I l'altra palanca amb la que volem fer aquest salt és posar en valor els fons que tenim en les nostres col·leccions. Els fons estan formats per moltes peces, moltes obres d'art i molts objectes que no caben en els espais que tenim d'exposició i que per tant es veu una mostra molt petita. Posar en valor peces inèdites que no han sortit o que fa molt temps que no han sortit o que estan ocupant un espai que no permet destacar la seva importància, serà una d'aquestes palanques que volem aprofitar en aquestes exposicions que hem programat. Hem aconseguit, tot i la dificultat dels pressupostos d'aquest any que tenim tots, que bueno, l'increment de les despeses de funcionament i ordinàries ha restat capacitat per fer activitat. Tot i així, aconseguim mantenir les quatre exposicions anuals que hem fet sempre, com? Pues pensant, amb la força de l'equip, imaginant i sent creatius. Hem allargat calendaris, hem passat a conviure dos exercicis pressupostaris per compartir despeses i rendibilitzar costos. Hem procurat que les exposicions no requereixin un transport d'obres molt exagerat, perquè això també encareix molt, i amb tot això hem aconseguit aquesta programació de quatre exposicions. Dues que ja van iniciar-se a finals de l'any passat, que són Els museus creixen, que estan a la planta baixa del Museu Baricel, aquesta exposició que durarà fins l'octubre d'aquest any, que recull una selecció de totes les obres que per dipòsit, per donació o per compra han incrementat des del 2014 els nostres fons. Aquesta exposició recull obres molt interessants de Nunell, d'Artur Carbonell, del Joaquim Mir, del mateix Rossinyol, d'en Casas, documentació inèdita també d'en Santiago Rossinyol, que la seva família ens ha fet en dipòsit. Una col·lecció de nines i joguines que complementa la que ja tenim de la Lola Anglada, i una col·lecció de vidre excepcional de la família Macaya que tenim també a disposició. Aquesta és l'exposició Els museus creixen fins a l'octubre d'aquest any. L'altra exposició que tenim viva és la que es va inaugurar al novembre a la sala petita de Can Rocamora, a dalt, que és Atrapar la llum. Amb l'excusa de que l'any passat era l'any internacional del vidre, vam aprofitar que els museus de Sitges tenen la col·lecció d'en Santiago Rossinyol de vidre important, altres peces també de vidre molt importants. Aquesta mateixa col·lecció Macaya que tenim a l'exposició Els museus creixen, i s'ha muntat una exposició d'artistes vius, que també és important de fer esment, que ens han dipositat 40 obres que juguen amb el vidre com un material que els permet fer la seva creació artística i que ens permet, que com que és vidre i no són obres d'art, podem obrir les persianes dels museus i jugar amb la llum. I per tant, per això en diem Atrapar la llum, perquè segons l'hora en què es visitin els museus, el que ens ofereix aquesta exposició també és molt interessant. Per tant, aquesta estarà oberta fins al mes de maig. Aquestes són les que tenim ara obertes. Quines són les dues noves que hem programat per aquest any? Una és la que estarà oberta durant els mesos d'estiu, del juny fins a l'octubre, més o menys. Serà també a la sala petita de Can Rocamora. I amb aquesta el que volem és iniciar una sèrie d'exposicions que s'adrecen a col·leccions particulars. Allò que dèiem, ens reforcem amb la figura del col·leccionisme, del col·leccionista i del col·leccionisme. Per tant, tenim ja identificades diferents col·leccions particulars que tenen unes obres molt importants que no s'han presentat mai al públic perquè són privades, i per tant el que estem fent és posar a l'abast del públic aquestes exposicions. La primera amb la que treballarem és la col·lecció Bertran, que té obres d'en Greco, d'en Goya, jo és que els noms me'ls he apuntat per no oblidar-me, perquè jo crec que val la pena, de Zurbarán, d'Alejo Fernández, de Vicente López, i són obres que no s'han vist mai perquè estaven en aquesta col·lecció privada. Aquesta a Can Rocamora fins a l'octubre. La següent, que serà quan acabem la dels museus creixen i que la farem al Museu de Maricel a la planta baixa, és Models de bellesa al Museu de Reproduccions de Barcelona. En què consisteix això? Amb la palanca que ens reforcem aquí és la de posar en valor els fons que ja tenim en el museu. En el museu, l'any 1935, es va dipositar tota una part del projecte del Museu de Reproduccions que es va fer a finals de segle XIX a Barcelona a motiu de l'exposició universal. El que pretenia aquest museu era fer reproduccions d'obres d'art per poder-les aplicar en manufactures de vidre o de diferents sistemes perquè la població en general pogués gaudir i conèixer i formar-se en el que seria les obres d'art i la cultura. Llavors, l'any 1935 es fa donació als museus de Sitges de gran part d'aquesta col·lecció i després, durant la guerra, la que va quedar a Barcelona va quedar bàsicament destruïda i l'únic que queda és el que tenim aquí a Sitges des de l'any 1935. Llavors, aquesta exposició el que farà és repassar totes aquestes reproduccions, per això si diem és un model de bellesa, copien obres mestres i ho fan amb diferents amb diferents sistemes de manufactura, que pot ser el vidre, l'esmalt, l'escultura, la ceràmica, el mosaic, el moble. I tot això ho tenim, i ho tenim des de fa gairebé 100 anys als museus de Sitges i creiem que val la pena posar-ho en exposició. Per tant, res, l'equip dels museus està molt content i entusiasmat en poder preparar aquestes exposicions. Us convidem a tots vosaltres a venir i al públic en general perquè ens visiteu i les gaudiu. Moltes gràcies.
Gràcies, Mercè. Per acabar, ja hem parlat molt de la programació d'aquest 2023, senzillament crec que és el moment dels agraïments. Abans vull recordar quin és l'objectiu de la Pregonera en aquest sentit. L'objectiu, bàsicament, no, més enllà de la programació, donar suport als artistes, sinó de dotar el municipi de Sitges d'una programació estable, però principalment amb la intenció de que els sitgetans i sitgetanes puguem consumir cultura de proximitat. Sabíem que hi ha públics, sabem que ens agrada molt anar al teatre, disfrutar d'exposicions, que moltes vegades anem a disfrutar d'altres llocs i que volem que també aquí Sitges hi pugui disfrutar. I amb l'experiència, si més no, d'aquests 3 anys, hem pogut veure la certa recurrència d'aquelles sitgetanes i sitgetans que acostumen a veure moltes obres de teatre que es programen a Sitges, per exemple, o les exposicions, per exemple, dels museus. Aquesta voluntat a la programació de Pregonera fer molta recordatori de fer-te amic dels museus, perquè és la forma millor, d'alguna manera, per descobrir els museus, perquè pots anar sempre que vulguis pagant sempre el mateix. Vull dir, pagues una vegada a l'any i entres totes les vegades que vulguis. Doncs aquest objectiu de Pregonera és recordar als ciutadans i ciutadanes que tenim una programació cultural molt àmplia, que es pot consumir cultura al municipi i que tot el que programem, gairebé tot, és per als ciutadans i ciutadanes, que evidentment que des de cultura i des de les entitats i des d'altres àrees d'Ajuntament fem moltes accions per posicionar Sitges com a vila cultural per fora de Sitges. Quan promocionem Sitges com a vila cultural perquè vingui gent de fora de Sitges a visitar-nos i que visiten els museus i que participin de la nostra cultura. Però a Pregonera, bàsicament, el que li volem dir als ciutadans mitjançant aquesta carta d'amor de programació és que consumeixin cultura. I amb aquest objectiu, jo només vull agrair també a les institucions, la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona, perquè sense aquestes institucions, si no donessin suport a la programació d'arts escèniques, bàsicament, amb el programa Puntcat, moltes de les obres no les podien programar. Aleshores, això crec que és essencial. Però també, com explica la Carme, gràcies també pel teu detall en agrair-me, però crec que no seria res jo sense l'equip que tenim. Així que gràcies al Prado, sobretot, perquè bàsicament la programació que nosaltres programem es centra en aquest espai, perquè és el Teatre Municipal de Sitges, no ens oblidem, perquè no és de titularitat municipal, però és el Teatre Municipal del municipi. Per tant, aquestes sinergies amb les entitats són bàsiques i essencials. Per tant, gràcies a tots els agents culturals, com els museus, també com altres entitats, com el Col Sitges Link, el Cine Club, etc. Amb el desig de també disposar del Saló Teatre del Retiro també per poder programar més en aquest espai i, per tant, poder-nos complementar encara més del que ja fem amb totes les condicions tècniques possibles. També agrair, si més no, a l'equip de cultura, perquè ja dic, sense aquest equip no seria possible, sense la Carla, sense la Tere, sense el Plàcid, la Lia, i també amb aquest equip suport extern que ens dona cultura, que ha estat la Maria aquest any, com també en aquests últims mesos que ha estat l'Aaron fent pràctiques i que ens ha anat molt bé. I per acabar amb la Pregonera vull agrair sobretot a Low Studi, que ja porta 4 anys fent el disseny gràfic de la Pregonera i que també ajuda, perquè creiem que la comunicació és un factor essencial per poder difondre el que es fa. Dit això, passo la paraula a l'alcaldessa, que clourà aquesta roda de premsa, i moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies, Xavier. Només per cloure, dir que tot això que hem presentat, que evidentment ara el Xavier donava les gràcies a tots, entitats, museus, tota la gent, és importantíssim que tota aquesta gent que col·labora en fer possible això és perquè s'estima la cultura, perquè si no les coses farien segur diferents. Per tant, és important. Però dir que en més de 50 activitats que s'han presentat avui aquí, la feina nostra de l'administració i de l'Ajuntament, sobretot, és compatibilitzar i equilibrar amb tot el que es fa a Sitges durant tot l'any. Com bé sabeu, hi ha molts esdeveniments esportius, esdeveniments turístics, que han de compatibilitzar amb aquests esdeveniments culturals i que, sobretot, la nostra proposta forta és que tot això tingui un equilibri, que tot això tingui un sentit, que Sitges tingui una programació cultural, esportiva, turística, que tingui una relació entre si, sobretot també desestacionalitzar, no només pel turisme, sinó per tots, perquè ens va bé que durant tot l'any hi hagi activitat, descentralitzar perquè no tot es faci el mateix, i també que sigui sobretot divers, no? Diversificar. Penso que aquesta és l'aposta més important i que crec que es veu i que al final es reflecteix en això que la gent sempre diu, que Sitges vagis el dia que vagis sempre hi ha alguna cosa interessant per veure o per fer, no? I aquesta és la nostra feina, sobretot de compatibilitzar i equilibrar tota aquesta grandíssima oferta que dona Sitges. Així que moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí i si hi ha alguna pregunta, doncs ara és el moment.